Bona nit. Aquest vespre, creences. Una conversa distesa, una reflexió serena sobre la trajectòria personal, les vivències que han marcat les creences, la seva vida, la forma de pensar, el sentir, l'actuar. Aquest vespre, les creences amb en Ramon Moix Cano. Bona nit, Ramon.
Molt bona nit.
Acabes d'escoltar una música.
Una música molt apropiada pel programa, molt apropiada per les creences, una música molt relaxant que convida a reflexionar, però que no m'hi trobo per escoltar-la en el lloc adequat. Necessitaria doncs estar poder una mica més jo relaxat, més tranquil, i no pensar tant com em portaré durant aquest programa, com reaccionaré, com respondré. En canvi, aquesta música, en un altre lloc, un altre moment, doncs em convidaria molt a pensar interiorment.
Bueno, veig que t'has avançat, perquè em deies, m'agradaria al costat d'una llar de foc, en un lloc tranquil, parlant sense micros.
Sí, perquè la pregunta era de si aquest lloc era el més adequat per fer aquesta entrevista. Llavors, no és... preferiria més doncs no tindre el micròfon davant. Aquesta entrevista entre tu i jo amb una intimitat de la llar de foc d'allà al Puig de la Creu, doncs la trobaria doncs la mar de bé per sentir-me jo més a gust i obrir-me més. Aquí amb el micròfon, no sé, m'imposa. El micròfon sempre m'ha imposat.
De totes maneres, farem el que podrem, oi?
Sí, sí. I que Déu faci el que vulgui.
Perquè el que es tracta és una mica de mostrar, precisament, aquesta és l'error del programa, mostrar quines són les creences que han marcat la teva vida, no? I per començar, Ramon, a veure, potser es tractaria de dir, bueno, com faries tu amb les grans etapes de la teva vida? Perquè em deies, d'aquí pocs dies en faràs 85.
Sí, aquest divendres
tant,
que ve.
És una trajectòria llarga, no?
Sí, llarga i variada. I, o sigui, moguda. Llarga, són anys, que no em puc queixar dels anys 85, són molts anys, però que no em puc queixar perquè els porto molt bé. I amb esperances, doncs, no tinc ganes de marxar encara, no tinc ganes de morir-me, o sigui que espero, doncs, encara poder servir uns quants anys més. Em comentes, doncs, la trajectòria de la meva vida. La trajectòria de la meva vida ve marcada per la infància, ve marcada molt per la infància. La infància, jo vaig néixer a Sabadell, d'una família molt humil, el pare fuster, la mare treballant en una fàbrica, treballant tots dos, jo vivint més amb els avis que amb els pares, i el tema que avui hem de parlar, i és el que m'ha marcat, és el tema religió. Els pares no em van inculcar a mi la fe catòlica de petit, doncs no vaig sentir doncs, a parlar d'aquest tema. El pare era molt cool, li agradava molt llegir, escriure, però sobre el tema de la religió, jo el vull defensar una mica i crec que, per resultes d'anar al front, el va marcar molt perquè ell i molts com ell van anar al front amb bones il·lusions d'arreglar una mica el món. Volien, doncs, que el que havien guanyat durant la República, doncs, de poder-ho conservar, tenien uns ideals. I a la guerra, doncs, això els va doncs, destrossar tots aquests ideals. Llavors ell va tornar de la guerra amb unes creences, però molt vagues, en quant a la religió. No volia sentir parlar ni d'església ni de capellans. Tenia les seves creences sobre la natura. Amb la natura ell trobava Déu. Amb la natura ell s'expressava doncs, buscant doncs, alguna cosa més. Havia estudiat molt, llegit molt d'altres religions. Vol dir que se sentia atret per buscar alguna cosa. No era ateu, al contrari. Però en quant a la religió, no vaig fer la primera comunió, quan tocava, va donar la llibertat perquè jo escollís, vaig escollir la comoditat de no fer-la. Per cert, que després em vaig trobar una mica un bitxo raro, perquè era poder l'únic del col·legi que no havia fet la comunió, i això et limitava una mica doncs, de quant a les relacions. Però bueno, vaig anar fent més gran, vaig fer la comunió ja bastant gran, perquè uns companys que tenia en aquells moments doncs, l'havien fet i allò parlant m'ho van aconsellar i vaig fer la comunió als 15 anys devia tenir. I vaig anar seguint una vida doncs, més o menys a la meva. Una joventut molt egoista, molt volia menjar-me el món, guanyar molts cèntims, tenir fama, molt egoista, molt buscar el material, sense sentir res d'una interioritat, d'un sentit de la religió, d'un sentit de Déu. Tot això doncs, ni em preocupava, ni a casa doncs, tampoc ho vivia. Em vaig casar, vaig tenir dues, les primeres bessones, i abans de que naixés la Lídia, doncs, bueno, vull comparar-ho amb que em van fer una crida. Déu em va cridar, com a Sant Pau. Sant Pau, l'expressió de que diu que va caure del cavall, jo no és que vagi a caure del cavall, perquè no hi anava, però, bueno, és una expressió que m'agrada, perquè és una expressió de fer-te entrar a la fe, de sentir-te doncs, que algú et crida. Segur que feia molts anys que em cridava, però fins que un dia doncs, em vaig donar compte que em cridava i em vaig sentir molt atret, molt en pau. I o sigui, va ser un enamorament, però que no reacciones ja amb una fe profunda i una fe doncs, de seguir, sinó que llavors hi ha un període d'un any o dos, no sé exactament, doncs que vas entrant amb la fe, vas buscant qui et pot aconsellar, qui et pot acompanyar. Vaig tenir la sort d'un company de la feina que em va ajudar molt, però sobretot em va ajudar molt aquells primers passos, mossèn Joaquim Vives, que llavors estava a l'església de Santa Creu, a la plaça Triana, a Sabadell. I amb ell, doncs mira, em vaig sentir molt confortat i molt animat a seguir. I des d'aquell dia, doncs, bueno, que llavors vaig tenir la sort de canviar de feina. Jo era mecànic industrial i llavors vaig fer unes oposicions amb una entitat bancària i a partir d'aquí vaig venir a viure a Castellà. A partir de començar a Castellà és quan va canviar la meva vida en quant a la fe. Em vaig sentir, doncs, que havia de la fe per un de sol, doncs no té una continuïtat, no et sents doncs d'alguna manera segur. Llavors necessites compartir aquesta fe amb els altres, compartir com el que comparteix, perdoneu l'expressió, el culer amb el camp del Barça, necessita doncs que hi hagi altra gent que comparteixin la mateixa manera de pensar. I vaig començar a integrar-me dins el poble. Va ser començar al col·legi, on anaven les nenes, al casal, a partir del casal, doncs, diverses entitats, i no he parat d'estar doncs, col·laborant amb coses del poble, i això és el que em dona, d'alguna manera, doncs, una seguretat en quant a que faig alguna cosa. Poder algú dirà doncs, que he fet poc o que havia de fer més. Jo crec doncs, que, mira, que he complert, que encara tinc ganes d'anar col·laborant amb les meves limitacions, perquè l'edat també limita, però que tinc ganes de no parar. O sigui, em fa por parar i no poder fer res. Jo necessito doncs, expressar aquesta fe a través de feina.
Bé, has mostrat una mica el teu itinerari i aquí em queda a mi una primera pregunta, que seria dir, però esclar, en aquell moment, diguem així, de trasbalsament, com el vas viure? Com el vas interioritzar, aquell moment? Perquè devia suposar un daltabaix, per entendre'ns.
És un daltabaix, és no entendre exactament què t'està passant. És l'enamorament, que, bueno, que et sents atret per aquella persona o per aquella cosa que tu no coneixies. No havia sentit mai algú que es manifestés a dintre teu. És un interrogant. No saps exactament què et passa, Però per això et dic que llavors necessites l'ajuda de que algú et vagi doncs, acompanyant, et vagi d'alguna manera doncs, portant pel camí de la fe i explicant-te algunes coses que... Lo bàsic, sobretot has de començar amb lo bàsic i que és una qüestió d'amor. La qüestió d'amor no té... No sé jo com ara t'expressaria doncs, què és l'amor que sento per la família, per l'esposa, pels amics... Explicar què és l'amor, no ho sé, explicar què vaig sentir en aquell moment era amor, que això, en aquell moment va ser un trasbals, va ser un canvi radical i va ser un canvi buscar. Buscar, jo sé que llavors doncs, entrava en una església quan acabava de treballar, entrava en una església buscant, aviam com podia jo entendre més aquella crida. Entrava a l'església, però tampoc no em sentia atret a participar amb la missa. A mi m'atreia molt doncs, la gent, quan tornaven al seu lloc després d'haver combregat, els hi veia una lluentor a la cara. Poder m'ho feia jo, però jo els hi veia algo especial. Allò m'atreia, pensava... Algo hi ha aquí que jo no sento i que d'alguna manera aquesta gent doncs, se sent en pau. I bueno, llavors va ser a base de molt anar fent, anar caminant, que vas doncs, introduint-te més i coneixent més aquest amor.
De totes maneres, l'atracció, diguem així, per Jesús de Natzaret, clar, si no en tenies o tenies poca referència a ell, Com la cultives? Com d'alguna forma se't fa present aquesta dimensió, diguem, de Jesús, o aquesta realitat de Jesús?
Bueno, aquesta realitat de Jesús és que no sé, ja tornem a estar amb aquell tema, que no sé com expressar-la. Aquella realitat jo no sabia què era. Jo després ha sigut a través del temps que l'he anat descobrint. Reacciones o l'entens com un amic que t'atreu, un amic que t'abraça, un amic que t'hi sents molt bé. Llavors aquest amic, llavors de mica en mica et vas introduint a llegir la Bíblia, a conèixer doncs, aquest enamorament, a conèixer aquesta persona, perquè jo no el coneixia. Jo no sabia qui era, ni qui era Jesús, ni la seva vida. Havia sentit a parlar d'alguna cosa, però no profundament. Llavors necessites, tens les ganes de viure la fe a través d'ell. Aviam què feia ell i què et deia.
Aquest procés personal va suposar... O quin canvi va suposar en la teva vida?
Home, el canvi va ser molt canvi. Ja t'he dit doncs, que la joventut era doncs, una vida doncs, molt material. Va ser un canvi tremendo de reaccionar i voler viure les coses més... Per això t'he dit que castellà em vaig introduir a dintre les societats perquè doncs, necessitava jo donar. Abans només volia recollir, abans esperava doncs, jo rebre. Llavors tens la necessitat d'alguna manera de compensar aquest temps que has estat al marge d'aquest amic i llavors necessites tu donar i donar. Donar a l'amic tampoc no pots directament. Llavors dones a la persona que tens al costat, dones a les entitats, dones doncs, a la gent que coneixes del poble i intentes doncs, d'acostar-t'hi, o sigui, creient en Jesús, tens la necessitat d'allò, transformar-ho acostant-te amb el que tens al costat.
Per tant, una mica fent síntesi, és a dir... La descoberta, en aquest cas, de Jesús de Natzaret et porta, a part de conèixer-la amb ell i alimentar i conèixer la pròpia realitat de Jesús, la pròpia relació, et porta a dir, la vida no és per mi, sinó és per als altres. Això et porta a assumir compromisos
personals. Sí, és evident que llavors tu necessites doncs, comprometre't i... entre cometes, sacrificar-te una mica pels demés, buscar doncs, on tu pots aportar alguna cosa amb les teves limitacions com a persona, doncs, vols ajudar. I aquest ajudar és el que d'alguna manera t'obliga doncs, de comportar-te amb els que tens al costat aportant doncs, algo teu, sigui físic i inclús espiritual.
Per tant, tornaríem a aquell títol d'un llibre de fa dels anys 60 que deia, el títol deia, creure és comprometre's.
Evidentment, si no hi ha compromís no és creure. Però és que creure no amb la religió, sinó creure en qualsevol cosa si no hi ha un compromís. Si és només creure per comoditat, no és una creència, no és una creença amb una fe amb aquell fet. Serà, doncs, mira, anar passant, anar vivint, d'alguna manera que et dongui allò. Però si tu tens una bona fe o una bona creença en algú, has de portar-hi alguna cosa, has de tenir una mica de sacrifici. I no com a sacrifici per patir, sinó que alguna cosa que t'obligui i que t'hi sentis bé. Això és el més important, perquè si ho has de fer la força, malament.
Per tant, poder la paraula sacrifici la podríem substituir amb l'esforç, és a dir, la necessitat d'esforçar-se per una cosa.
O compromís. M'agrada més el compromís.
Perquè estem parlant de que tu descobreixes Jesús i llavors et va ajudar, en aquest cas mossèn Vives, sí. Però com una mica tu has anat alimentant i creixent, com tens consciència d'aquest creixement en la fe? Pues, al llarg dels anys, no?
Clar, és que són molts anys que vas alimentant-te i vas... No, o sigui, el primer pas, que és quan és l'enamorament, és un salt, el notes, notes aquest canvi. Després, de mica, ja no notes tant canvi. Vas veient doncs, que vas evolucionant, que vas entrant més amb el coneixement, que vas tenint més confiança en Jesús, que t'hi sents més bé, però és un procés molt llarg, molt llarg. O sigui que jo diria de que, primera, que no s'acabarà mai aquest procés, però que ja no és tan sobtat, ja no hi ha aquests canvis.
Per tant, la teva vida no seria la mateixa sense la fe que professes.
No voldria jo tornar enrere i perdre la fe. O sigui, demano sempre doncs, de no perdre la fe, perquè és el que m'alimenta a viure. Sense fe, no sé què passaria.
Per tant, podríem afirmar d'alguna manera que la fe, en aquest cas, t'ajuda en la teva forma de pensar, en la teva forma de viure, en la teva forma de plantejar-te la realitat de la societat amb tots els seus conflictes, fins i tot les limitacions de la pròpia vida, del propi cos.
Ah, evidentment, sí, sí. Sí, costa, però aquesta fe és la que et dona forces. Et dona cada dia la força de llevar-te i emprendre doncs, la necessitat que vegis tu a que tu pots aportar alguna cosa. Allà on vegis doncs, que pots ajudar, doncs aquesta fe és la que t'anima. És la que em trenca a mi doncs, la comoditat que tenia abans o l'egoisme que tenia abans, perquè bueno, no som perfectes i continuo jo caient i entrebancant-me amb errors. I llavors aquesta fe és la que m'anima doncs, a superar-me i anar endavant a pesar de que moltes vegades doncs, em costa.
Has escollit tres músiques que d'alguna forma manifesten, expressen la teva manera de sentir la fe. Escoltem la primera de les tres.
Oh,
Bé, acabem d'escoltar aquesta cançó de les xarxes i de la barca. Expressa una mica aquests sentiments de fe a partir d'aquesta cançó.
Bé, mira, abans he dit que no em trobava prou relaxat per escoltar aquella música. I ara és curiós que ara ja m'hagués volgut tancar aquí escoltant aquesta música, perquè aquesta sí que m'entra... L'he posat la primera perquè la considero poder la més important en quant a el que sento. Cada vegada que la sento m'emociono, no em preguntis per què, però sobretot hi ha una frase que és que em mireu amb dolcesa. Que Crist em miri amb dolcesa a mi és que no ho acabo d'entendre, però sí que al final accepto que és una qüestió d'amor. Em sento molt acollit, em sento abraçat, em sento que, tot i no siguem mereixedor, però ell segueix estimant-me. Ell confia en mi. La primera vegada que la vaig sentir en castellà. En castellà diu... He dit tu nombre o algo així. Algo del nom. I també ja em va impressionar, perquè a mi que em cridin per Ramon és que en qualsevol lloc, qualsevol persona, ja m'impressiona. Però que m'ho digui Jesús, no em diu Ramon, però aquí ho diu, que em mira amb dolcesa, he dit sota un ombre, em crea una pau interior, una pau de saber que algú confia en mi. Que a vegades, doncs, no segueixo doncs, pel camí que hauria de seguir, però ell segueix confiant i segueix, d'alguna manera, comptant amb mi. Comptant amb mi, no sé si serà molt gratament el que jo li dono, però jo sí que estic segur que ell m'estima.
Estem parlant de la fe cristiana, en aquest cas, fe que professes, però i els dubtes?
Bueno, dubtes moltíssims, dubtes cada dia. Doncs no paro de dubtar de coses, no paro de dubtar de la religió. De Crist, doncs no dubto perquè és amor, és una demostració d'amor. Els dubtes estan doncs en la vida, com pot ser doncs tot el que passa al meu entorn, a la vida de persones doncs que se'ls hi mor un fill o terratrèmols o guerres. Són dubtes també inclús què passarà després de la mort, què passarà amb mi, però que d'alguna manera hi han dubtes que no tenen resposta, o jo no l'he trobada, i que d'alguna manera has d'anar caminant, i arriba un punt de que has d'acceptar que aquella persona t'estima, en aquest cas és Jesús que t'estima, i tots els dubtes que jo pugui tenir, ell... me'ls sabrà doncs, algun dia doncs, explicar, o algun dia, sense que ell m'ho expliqui, ho veuré. No sé si arribarà, doncs, si tindré aquesta sort, confio que sí, però aquests dubtes jo, ara, en aquest moment, com a ser humà, no tinc explicació.
Pel que em dius, penso que deu ser una persona de pregària.
Sí, m'hi sento molt bé amb la pregària. Jo hi tinc l'experiència, o sigui, precisament... Torno enrere, quan jo vaig tornar a la fe, el company de treball era membre de l'adoració nocturna de Sabadell. M'hi va acompanyar i m'hi vaig sentir molt atret amb aquell silenci i aquelles estones de pregària, aquelles estar davant de Jesús en el Santíssim. Bueno, m'hi sentia doncs, molt atret i moltes ganes de tornar-hi. Inclús, doncs, quan vaig venir aquí a Castellà, era un inconvenient, doncs, de baixar a Sabadell, però m'encantava. Jo era un cop al mes, però a vegades tenia necessitat d'aviam si em podia, doncs, anar-hi. Inclús se'n feien algunes, tot Espanya es feien, doncs, desplaçaments per anar a acompanyar quan hi havia una celebració important. I per més quilòmetres que fossin, per anar a Valladolid o per anar a Madrid, a Bilbao, doncs no era cap sacrifici, m'hi sentia molt atret. A mi m'ha ajudat molt aquest silenci, aquestes estones de reflexió m'ha ajudat molt, i no perquè m'hagi ajudat a mi en el fet de fer pregària per mi, sinó que m'ha ajudat per pregar pels altres, per pregar pel món, per pregar per l'Església, per pregar pels malalts. O sigui, que m'ha ajudat doncs, a demanar perquè crec que quan diu Jesús de truqueu i se us obrirà, demaneu que se us donarà, crec que és veritat, no ens enganya. No pot ser que sigui un embuster. Llavors, doncs, bueno, per això doncs, jo m'hi sento atret perquè sóc més aviat, doncs, no vull dir la paraula místic, perquè no és místic, però sí que m'hi sento atret en el silenci, amb estar tranquil, estar, i no gaire gent. No. L'adoració nocturna, doncs ara últimament, jo he estat a l'adoració nocturna 50 anys, 40 de president, ara ja la majoria de gent eren grans, jo era el més jove, ja no estic amb possibilitats de baixar a Sabadell aquelles hores de la nit, i amb la sort que a Sabadell doncs, ara hi ha adoració perpètua. Llavors ens vam arribar a l'acord amb el mossèn de Sant Fèlix, en Xavier Ferrer, de que ens incorporaríem doncs, a l'adoració perpètua quan ens anés bé, i no la nit, sinó de dia, més còmodo, i ja no hi ha aquell desplaçament a la nit, tinc que anar amb la Vallesana, perquè amb cotxe ja no hi puc anar, i em trobava doncs, que els dissabtes a la nit no hi havia Vallesana per tornar. Havia de tornar amb la Vallesana de l'acabar a Barcelona. Bueno, tot eren problemes, però continuo sentint doncs, aquesta necessitat de tancar-me amb una ermita, no tancar-me, sinó anar allà i passar una estona i pregar.
Tens la necessitat alguna vegada de parlar amb algú de Déu?
Si tinc necessitat, sí, necessitat, perquè m'hi trobo tan bé, és com el que té ganes de parlar del seu ídol o del seu equip de futbol. Jo tinc necessitat de parlar de Déu, em parlo amb la família obertament, em parlo doncs, amb amics que considero doncs, que m'escolten. Mira, ja que et dic això, jo tinc un amic que de tant en tant ens trobem per anar a esmorzar junts. Anem els dos a esmorzar, avui precisament hi hem anat, no es creien, i tinc necessitat de... Ell té necessitat d'explicar coses de les seves, del Barça, i de coses doncs, mundanes, i jo tinc la necessitat, ja que ell m'explica el seu, jo li explico les meves intimitats i li parlo de Déu. I he arribat a la conclusió de que és una persona, no es creien, però té uns sentiments, a mi m'ha demostrat doncs, que té doncs, algú a dins, no relacionat amb la religió, però que d'alguna manera a mi m'atreu i penso que és una persona doncs, que té un fons doncs, molt bo. No en quant a la religió, però algú té. I llavors... Jo, d'alguna manera, també accepto que el que ell m'està doncs, oferint és un missatge d'amor. I si és un missatge d'amor, hi ha Déu. I allà on hi ha Déu, hi ha amor. O sigui que aquesta és la conclusió que arribo parlant de Déu i ell parlant d'altres coses.
Però avui en la nostra societat, més aviat, hi ha una absència de Déu. O almenys ens insisteixen que Déu no hi és.
Bé, perquè a la societat no li interessa doncs, que doncs, seguim doncs, una religió, sigui la nostra o sigui una altra, no li interessa perquè el que li interessa és tenir-nos doncs, d'alguna manera collats en quant a societat doncs, consumista, societat materialista, i que no entrem doncs, en el tema de l'esperit, que no entrem en la profunditat. Llavors, el que et venen cada dia és consumir, 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 i... Els ídols, doncs, el diner sigui el poder, això és el que atreu. I és el que ven. O sigui, la religió avui no ven gaire. Ens sentim molt satisfets, els que se sentim, doncs, de cristians, catòlics, però la societat li costa... Jo diria que li costa perquè no l'ha coneguda, i perquè no s'hi sent atret perquè, bueno, perquè llavors t'obliga, és el que dèiem del compromís. El compromís a vegades doncs costa i no està ben vist. Però bueno, si he començat dient de que si Déu em va cridar, també en aquesta societat Déu cada dia l'està cridant. Perdó. I algú altre doncs seguirà el mateix camí que jo i podem millor. O sigui que sempre hem de comptar que ell crida.
Perquè com veus llavors els creients amb altres religions en aquest cas, no? Doncs ja sigui doncs, els musulmans, ja sigui els budistes, els hinduistes, podem fer un ventall.
Jo els veig, ja, jo no conec a fons les altres religions, però considero que totes tenen un valor si és que es creu en Déu. Sigui que aquell Déu es diu Alà o es diu Jesús o com se digui. Tots tenen els seus valors i tots tenen la seva profunditat. I seguir el camí amb fe, suposo que tant serà que es guanyaran la pau tant ells com nosaltres. Jo a vegades he tingut converses, no vull dir de que pesades, però sí que molt insistents dels testimonis de jove que han vingut a casa i he tingut converses amb ells i, bueno, hi han coses que no coincidim, hi han coses que no... Per l'educació que he tingut jo amb la meva religió no l'entenc de la manera que pensen ells, però en el fons considero que són bellíssimes persones.
Nosaltres farem ara una segona aturada per escoltar la segona de les cançons que tu has triat. Hem escoltat el cant dels ocells d'en Pau Casals, no amb l'ordre en què tu el havies establert, però aquesta música segur que també et fa moure.
Molt, molt. M'encanta. És una música també que d'alguna manera et porta a la reflexió. No sé, m'hi sento també molt atret en quant a reflexionar, en quant a estar doncs, sol. És una música doncs, de Pau Casals, l'he triada perquè és una alabança a la natura, una alabança als ocells, al naixement de Jesús. I crec sincerament que... Jo no sé si Pau Casals era creient, era practicant o no, però crec que l'autor Pau Casals, amb aquesta obra, i bueno, en totes les seves obres que pogués tenir, amb aquesta alabança a la natura és una alabança al Creador. Llavors, d'alguna manera, considero doncs, que també segueix una fe. Si no és amb Déu directe, si no és amb el nom de Déu, sí que és amb la natura. I la natura és Déu.
Perquè, és clar, tu has parlat de que la fe ha marcat una mica la teva trajectòria, el teu compromís. Clar, el treball l'havies de fer perquè tenies una família a alimentar, no?
Evident.
Però llavors hi ha altres, diguem, altres compromisos que han estat motivats per raó de dir jo haig de fer alguna cosa pels altres.
Sí, 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 sempre, sempre.
I per tant...
Aviam que m'hi he sentit bé, eh? Que aviam, que no és allò de... M'hi veig obligat perquè haig de fer alguna cosa perquè la fem humana. No, 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 que m'agrada, doncs, fer coses, m'agrada, aviam, coses que a mi no m'atreuen, que no m'hi sento bé, no les faig, però més que hagi d'ajudar els altres.
Però ho senties com un deure, fins i tot, conseqüència de la teva pròpia fe.
Sí, sí, és conseqüència de la fe, és conseqüència de la necessitat de fer alguna cosa. Molts anys apartat d'aquesta fe, doncs tinc la necessitat de compensar una mica i de fer alguna cosa doncs, pels altres.
Sí, enmig de la societat, enmig dels homes, allò que d'alguna forma doncs, et feia sentir bé, com ja ets manifestat.
Sí.
Però, esclar, tot i sentir-se bé, a vegades aquests compromisos es fan feixucs.
Sí, sí, home, som humans i ens cansem. Ens cansem i ens hi empipem. A vegades no sóc jo Pere Punyetes, sóc molt exigent, i a vegades doncs, no la manera de que els altres, doncs, treballant al meu costat o jo treballant amb ells, a vegades no t'entenen. I això et comporta doncs, de nits de no dormir, d'estar una mica nerviós, d'estar inclús a vegades doncs, he reaccionat malament amb companys de grup. Però també, doncs, mira, al final doncs, intentes doncs, corregir aquests errors i tirar endavant i pensar, els altres tenen una opinió, poder sóc jo el que vaig equivocat, ho valores i tires endavant. I parlant-ne amb els altres, arribes doncs, a enriquir-te d'idees i no sempre doncs, és el que tu penses el que val més, sinó que has d'acceptar doncs, que els altres també tenen la seva opinió i tenen la seva manera de pensar i de treballar. I que al final doncs, arribes a la conclusió de que hem de treballar en grup, que això enriqueix.
Per tant, davant de moments crítics, acudies a Déu. Jesús, sóc aquí.
Moltes vegades crítics i inclús alegres. O sigui que amb èxits també acudeixo a Déu. O sigui, jo dono moltes gràcies a Déu. Cada dia dono moltes gràcies a Déu. Ara, en moments crítics, també truco a la porta. A vegades no sé veure si se m'ha obert la porta o no. Tinc els meus dubtes, però em sento tranquil haver-ho demanat.
Els humans ens hem convertit en déus?
Els humans? Bueno, tota l'humanitat no. Hi ha humans que creuen en un déu i adoren un déu. Ara, que n'hi ha que s'han buscat altres déus, I els tenen com a principal motiu de vida? Sí, sí, sí. Poder, per desgràcia, és la majoria que pensa més en el seu interès, com pensava jo al principi d'aquesta conversa. Però, bueno, gràcies a Déu també hi ha gent bona i gent que tira endavant la societat perquè no sigui tan dolenta.
Com vius la perspectiva de la mort?
Ui, és un tema que... La mort no em fa por. La mort, sé que és una qüestió normal, que arribarà tard o d'hora, i que bueno, naixem, vivim i ens morim. I és tan lògic que ens morim com que respirem. Arribarà un dia doncs, que se m'acabarà la vida, no sé quan... Però a mi el que em fa por de la mort és el patir. El patir, això sí, que encara que d'alguna manera doncs, el patir santifica, però em fa molta por. Jo no sé com reaccionaré davant del patir. No, no, això és el que no tinc clar. Què passarà després de la mort? Això és el que també és un dubte dels grossos. També, doncs, i he reflexionat molt... Perdona, però et donaré un exemple de com veig jo després de la mort, amb una qüestió personal. La Carme i jo, doncs, cada any organitzem un viatge familiar amb tota la família, no saben on anem, busquem un hotel i un cap de setmana doncs, els portem ens portem, anem amb els cotxes, cada un amb el seu cotxe, i amb un itinerari, amb un lloc que ells desconeixen. Resulta que ells no saben on van, no saben quin destí, no saben si disfrutaran o no disfrutaran, però tenen confiança amb els seus pares. Llavors jo, després de la mort, tinc plena confiança que el pare i la mare, la Verge Maria, m'estan organitzant un viatge per mi. Com serà? Quan trigaré a arribar-hi després de mort? No ho sé. Poder hauré d'aguantar pedregades, neu, anar descalç, poder ho passaré una mica malament, però hi arribaré. Arribaré en aquest hotel i segur que m'han reservat doncs, un hotel molt, molt en pau i molt satisfactori. No sé si serà de 4 estrelles o de com serà, però que espero que estigui bé.
Recordes allò de Sant Joan, a la casa del pare hi ha moltes estances.
Exacte, sí. Sí, sí, sí.
Llavors, aquí tenim un aspecte que has fet tu referència també a la natura, no? És a dir, a veure, tenim la natura com la tenim, val? Com relaciones tu aquesta dimensió de natura amb Déu i amb aquesta crisi de la natura, per altra banda, també?
Bueno, jo la natura la relaciono amb Déu perquè és una obra de Déu. I si és obra de Déu, és Déu. I en aquesta natura formem part, inclús nosaltres, tota la humanitat. Per qüestions d'egoisme, per qüestions de poder, tenir més, doncs estem destrossant aquesta natura. No la valorem d'alguna manera com es mereix aquesta natura. Estem pagant unes conseqüències que d'alguna manera doncs, ens l'hem buscat nosaltres. I el pitjor és que deixarem una natura pitjor en els nostres fills, els nostres nets.
Per tant, tu demanes a Déu per la pluja.
Jo demano a Déu per la pluja, demano a Déu per la pluja, demano a Déu pel sol i demano a Déu per moltes coses. O sigui que ara, en aquests moments, per la pluja, és evident.
I trobes que té sentit demanar a Déu per la pluja, pel que acabes de dir sobre la natura?
Jo trobo que té sentit demanar a Déu tot. Per mi té sentit doncs, de demanar-li doncs, de que plogui, té sentit de que demanar-li doncs, de que per aquella família que està aturada, i té sentit doncs, demanar que no hi hagi guerra. Que llavors doncs, hi ha el dubte, el per què doncs, això no es compleix, és evident, perquè jo poder no demano com hauria de demanar, o no se'm compleix, no sé per què, però al final arribes a la conclusió de Senyor, que es faci la vostra voluntat.
Acabem d'escoltar dues músiques que han tingut cançons, que han tingut un caràcter més, diguem, més interior, més personal. Ara escoltarem una tercera que poder té una dimensió més comunitària. Escoltem-la.
Thank you.
el Virolai.
Sembla que em contradigui de les dues músiques que hem posat abans, de que em sentia doncs, ja molt amb l'intimitat, i aquesta, doncs, clar, no té res d'intimitat, però que quan la sento a Montserrat per l'Escolania, no sé, és un cant als àngels, amb aquestes veus blanques i amb l'orgue, és que m'impressiona. Impressiona molt anar a Montserrat, m'impressiona molt l'ambient, a part de que és molt turístic, però bueno, allà dins m'hi sento molt bé. No és aquella intimitat, però bueno, m'hi sento atret. M'hi sento atret sobretot amb aquesta música, a part de la missa, m'hi sento atret molt per escoltar l'Escolania. Hi ha una frase popular que diu la fe mou muntanyes, però aquí és curiós que la muntanya mou la fe. Atreu molts pelegrins que pugen a la muntanya per anar a besar la Mare de Déu, sí? Que d'alguna manera és una fe mariana a la que jo m'hi sento doncs, molt atret.
Montserrat és més un sentiment d'església, de comunitat?
Montserrat no és... Ja, jo no vull ara jutjar doncs, els demés que senten de Montserrat, però jo, m'estàs fent l'entrevista a mi, jo et diré que Montserrat no és el lloc més ideal per mi per sentir-m'hi doncs, atret per una missa. Però m'impressiona la majestat, no sé, no... M'hi sento, doncs, d'alguna manera, encara que hi hagi molta gent, m'hi sento una mica quan reflexiono i quan estic doncs, introduint-me dins de la cerimònia, m'hi sento d'alguna manera apartat de tota la gent. Però que alhora també doncs, m'agrada que hi hagi gent. M'agrada doncs, de veure doncs, que la gent se sent d'alguna manera atreta, sigui en fe o no sigui en fe. Però jo vull creure que la gent, d'alguna manera, si va allà per veure la Verge, alguna cosa de fe tenen.
Tens una pregària que, d'alguna forma, entre cometes, sigui de les teves preferències?
Ui, és molt...
Diria... O que sigui la més habitual, és... per entendre?
Sí, sí, no sé si ara et decauré, però jo, per mi, la millor i la que m'hi sento més adret és el Pare Nostre. Poder, doncs, no és la més ideal, doncs, de la manera, la forma de que jo, doncs, m'hi he expressat i la forma de pensar, però és que m'agrada molt el Pare Nostre, tant si és resat com si és cantat.
Encara podem entrar, diguem, aprofundint en més coses. Per exemple, quan nosaltres estem parlant de tot una mica el que és la fe, les creences i així, a veure, hem parlat de que això ha marcat molt la teva vida i, per tant, tu quan, de tant en tant, en les diferents etapes fem balanços de la vida, no? Les persones quan fan 30, 40, 50, 60, 70 i més.
Més.
Doncs vas fent com un balanç de la vida perquè saps que el temps s'escurça necessàriament, no? Tu quin balanç fas, llavors, tu, de la teva trajectòria com a creient? Des de les teves creences.
Bueno, és una pregunta de que d'entrada no sé com contestar-te-la. Això és com si em preguntes si he sigut bon espòs, bon fill, bon pare, bon avi. Bueno, em dóna la sensació que sí, que jo m'hi he sentit bé, però sempre tens alguna cosa que no l'has feta prou bé. Amb la fe, doncs, bueno, jo m'hi sento molt bé, m'hi sento molt atret. Podria fer més, però el balanç és d'aquests últims anys, doncs, de que em sento satisfet. Si no satisfet, almenys en pau. Em sento, doncs, d'alguna manera, de que he fet no tot el que podia, però sí que bastant, dintre les meves possibilitats,
I ara això em porta, no sé, m'has fet a pensar amb el sentiment de culpabilitat, perquè l'has fet referència fa un moment, de dir, no tot s'ha fet prou bé.
No, és que de culpabilitat jo em sento molt... Aviam, ja de caràcter sóc molt indecis, sóc doncs, molt insegur. Llavors la culpa la tinc bastant, em sento bastant culpable. Poder una altra persona no reaccionarà o no analitzarà tant doncs, aquesta culpabilitat. però no és que m'amargui aquesta culpabilitat, no és que d'alguna manera doncs, estigui patint tot el sant dia per aquestes culpes, sinó que procuro, doncs, dintre d'aquesta culpabilitat, doncs, de buscar-li solucions, de buscar-li, de corregir aquests errors.
En la mesura del possible.
Sí.
Perquè hi ha coses molt passades.
Hi ha coses que ja no les puc rectificar. I tinc molts errors a la vida. No tot han sigut flors i violes, no tot ha anat bé, no tot ha sigut una fe d'anar doncs, seguint pel camí. No, no, de tant en tant caic.
Tens llibres, alguns llibres de referència que d'alguna forma t'han ajudat en aquest camí teu personal?
Bueno, jo el primer llibre que va venir a les mans meves quan vaig tenir doncs, aquesta visió, aquesta crida, va ser un que em va doncs, aconsellar mossèn Joaquim Vives, i va ser, era en castellà, Ese hombre eres tú, del pare Evelí. El pare Evelí, doncs, a mi em va agradar molt, era un director espiritual d'exercicis espirituals, i em va agradar molt, em va encantar, perquè era la primera introducció jo a conèixer Jesús i a conèixer la religió. I em va entusiasmar. Avui dia, alguna vegada, allò que li he fullejat, i ja no m'agrada tant. Però llavors va ser un caramel, va ser un pastís. I m'hi vaig introduir tant que em va encantar i el vaig saborejar molt. El vaig comentar amb mossèn Joaquim Vives i bueno, em va anar molt bé. Últimament, ara he llegit el llibre del Jacint Torrents, que Jacint Torrents ha editat un llibre de les cartes de Josep Sol, de Santa Coloma, i m'ha encantat perquè he descobert d'alguna manera el meu pare. Josep Sol i el meu pare eren amics, tots dos eren grans escriptors i grans, o sigui, la literatura els hi encantava, i van fer el front junts, i he disfrutat per veure com van viure les desgràcies, la guerra, les separacions, les morts dels seus companys, com l'interpretaven. Ell enviava cartes al Josep Sol amb una revista de Barcelona, la Meridià, amb les vivències que tenia de la guerra. I no explica tragèdies. És curiós, doncs, com totes les cartes que estan doncs, publicades en aquest llibre es refereixen a la natura. Tornem a estar el mateix. Tot ho dedica a la natura i com és maca la natura i com ho veu tot tan maco dintre d'una tragèdia. Llavors el meu pare estava allà també, i això jo sé que ells es cartejaven i ho sentia el mateix. D'alguna manera he descobert que el meu pare doncs, tenia aquestes reaccions, tenia aquestes creences i tenia aquesta fe en la natura.
Ramon, fins aquí les teves creences. Gràcies per compartir-les i ha estat un goig, penso que tots els que hi hem sentit.
Gràcies a vosaltres per donar-me aquesta ocasió, que no venia de molt grat, perquè no creia jo que això pogués interessar la meva creença, que pogués interessar a ningú. Però, bueno, d'alguna manera, és la meva manera de ser, és com sóc i no puc amagar-ho.